seguit mirant fotografies i no pararíem. De moment resoldrem una qüestió per tots aquells i aquelles que deuen pensar: Pere Juventí, qui és, d'on ve, on va. Pere Juventí, bon dia i bona hora.
Bon dia.
En Pere és de Sant Vicenç dels Horts.
Exacte, sí, visc
en Pere això. Té un lligam amb Sitges, que és un lligam per part de pare.
Exacte, sí, per tenir una arrel familiar, doncs en Joan Capdet, el 6, era el germà cosí de mon pare, que havia portat molts anys l'ermita de Vinyeta amb molta dedicació i molta estima, i jo, bueno, ben petitet, no he faltat a cap festa major, sempre amb uns pares m'hi duien, els meus cosins d'aquí de Sitges sempre m'han inculcat molt la festa, aleshores doncs l'ha vist com un sitgeta més i veritablement Sitges em té enamorat des de molt petit.
Gairebé ens atreviríem a dir, veus més aquesta que la de Sant Vicenç dels Horts.
Oh, i tant, sí.
Sí.
Sí, clarament sí.
I per tant, des de petit hi ha una vinculació amb el món dels gegants, en especial dins de la festa major?
Moltíssim, i moltíssim. Molt forta, sí.
I molt
gegants
forta.
De Sitges, per mi, són els primers gegants que guardo a la retina des que sou molt petit. Els meus pares em van ensenyar molt a estimar-los, allò, doncs, quan tens aquella por, no?, que t'acostes a les grans figures, però igualment també hi vols anar, o sigui, és una mica aquesta contradicció de por, però alhora, doncs, voler-los anar a veure per la curiositat que tenen els infants, i mons pares, doncs, m'hi acostaven, aixecaven la faldilla, bueno, d'aquí sorgeix tota l'estima que tinc cap a aquests gegants.
I d'aquí sorgeix, hem de suposar, aquesta estima que ha derivat cap a la investigació del fet gegantec i Sitges.
Exacte, sí. Jo crec que és un fet molt curiós. Teniu uns gegants que són espectaculars, tant els centenaris com totes les altres parelles de gegants. Heu sabut, doncs, inculcar els gegants dins les vostres festes, fent que aquests siguin protagonistes i que siguin molt estimats per tot el poble, un arrelament impressionant. O sigui, feu cada any que els nens hi participin amb les matinals de Santa Tecla, o sigui, l'estima que té aquest poble cap als gegants és un fet a destacar important. O sigui, les altres viles de Catalunya també passa, però aquí Sitges crec que passa amb una especial intensitat.
Treballes en el món del folklore?
Exacte,
de
bueno,
les festes populars.
Sí, diguéssim el meu hobby, no?
Tant, dins de les festes populars, el cercar investigació i el cercar documentació és una tasca pròpia de la gent que estudieu. Però aquest és el primer llibre d'en Pere o no?
Aquest és el meu primer llibre.
Aquest és el primer llibre.
I molt especial, perquè, bueno, acabo de fer just 21 anys, aleshores, doncs, clar, no havia fet un projecte tan engrescador i, per tant, doncs, ha estat començar de nou, aleshores.
Com neix aquest projecte?
Doncs mira, aquest projecte neix amb la col·lecció La Tarlatana, l'agrupació doncs projecta aquesta col·lecció de llibres, i quan van doncs pensar en el número dels gegants que li havien de fer, doncs m'ho van proposar.
Així de,
per mi,
senzill?
Per mi va ser un orgull que m'ho proposessin.
Esclar, el llibre havia de tenir, no sé si dir, tota la passió, tota la informació i aquell punt de manual de referència que intenta respondre totes les preguntes, intenta no equivocar cap data, intenta no equivocar cap dada, intenta que tot allò que pugui estar aquí sigui quelcom que els sitgetans vegin, diguem-ne, no només amb bons ulls, sinó com una referència en aquesta matèria, no?
Exacte, sí, el que he intentat és construir una obra de referència on els sitgetans puguin acudir i puguin tenir una obra on estigui tota la informació indispensable de tots els gegants que hi ha hagut a Sitges, i a més també he fet una feina, jo crec, molt exhaustiva, molt minuciosa a l'hora de documentar-me pas a pas, intentar doncs desmuntar algunes cosetes que la tradició oral doncs ha anat muntant, algunes informacions errònies que s'han anat arrossegant, aleshores he intentat anar una mica més enllà, no només el que ja s'ha publicat, sinó anar una mica més enllà i intentar arribar molt més a llocs que potser fins ara no havíem arribat.
Et marcaves alguna limitació d'entrada o no?
D'entrada no.
O en Pere era lliure de...
Exacte.
Posa-t'hi i a veure què surt.
He estat dos anys fent aquesta feina i aleshores, doncs, bueno, quan les coses fan amb passió i estima, doncs, no tens limitacions, diguéssim.
Tenies alguna, no sé si dir, en referència des d'un punt de vista d'edició bibliogràfica, de, mira, podria seguir aquest model o podria seguir un altre?
Doncs, veritablement no. O sigui, jo tinc molts gegants dels llibres, molts llibres de gegants a casa, però el que he fet és una construcció molt diferent, perquè un poble té, per exemple, una parella, però no en té tantes i tan riques. Aleshores, el que he hagut d'idear és un model d'anàlisi, doncs, per estudiar una mica tota la riquesa i la diversitat que teniu de gegants.
D'acord.
Bueno, tinc referències com Joan Amades, el llibre de gegants nans i altres entremesos, després també ara últimament s'estan traient molts llibres i moltes publicacions dels gegants, però bueno, he anat una mica a la meva, jo crec.
Hi ha una prèvia, però, que és òbvia. El llibre situa, està clar, el fet geganter a Sitges dins un context general que explica el sentit de les figures i la seva presència històrica en les festes, no? Exacte. Això era una qüestió, diguem-ne, òbvia que havia d'aparèixer en el llibre, però a partir d'aquí com estructures el llibre?
Doncs mira, a partir d'aquí jo estudio totes les referències que tenim i llavors vaig decidir organitzar el llibre per ordre cronològic, perquè jo trobo que així és una manera interessant de mostrar la història dels sitjatans, i llavors el que faig és una mica ordenar-ho en funció de les parelles que hi ha hagut i dels anys que han passat. Aleshores, doncs, començo per una mica la contextualització del món geganter, doncs, parlant dels gegants a Catalunya, després ja ho contextualitzo amb Sitges. És important el context històric per entendre també els gegants com han anat evolucionant.
Perquè aquesta eclosió dels gegants, per situar-nos només en una data, Pere, s'esdevé quan, més o menys?
Aquí a Sitges, la primera referència documentada fins a dia d'avui és 1814. Amb una relació que van fer unes festes commemoratives de la fi de la Guerra del Francès, aleshores doncs, van organitzar aquestes festes solemnes, on hi ha la primera referència que hi ha una participació de gegants a Sitges. El que no en sabem és més informació sobre aquests gegants.
D'acord, només sabem que hi havia una parella de gegants
exacte.
A Sitges
no sabem si
fa 202 anys, d'acord.
Exacte. No sabem si fa, o sigui, si eren de Sitges sí. Pròpiament, si es van llogar per grans solemnitats.
Entesos.
No sabem què
només que hi havia una representació de Sitges exacte. Amb uns gegants.
També hi havia la Tarasca i los bailes, bueno, és una referència important, suposo, per la
d'acord.
Festa Major. També.
Més enllà d'aquest 1814, a quina data saltaríem?
Després saltem a 1845, que aquesta és una de les novetats que porto al llibre. Després de moltíssimes hores de recerca intensa a l'Arxiu Històric de Barcelona, vaig trobar la data exacta de construcció dels gegants moros d'en Querol. Fins ara sempre dèieu aproximadament 1840-1845, però jo rebuscant a la premsa de l'època i a base d'investigar, doncs, per exemple, vaig pensar, aquí a Sitges en aquella època no hi havia premsa, però a Barcelona sí, era molt habitual que els sitgetans enviessin cartes perquè publiquessin a Barcelona, per tant vaig anar buscant els mesos, que més o menys era la Festa Major, agost-setembre, i vaig localitzar aquesta primera referència dels gegants molos en Querol.
Del 1845.
1845.
Una referència que és una informació periodística, una carta,
és com, diguéssim, una crònica.
Una crònica de...
Exacte. És un sitgetà que ho firma com el Nuevo Suburense, en la que explica...
El Nuevo Suburense.
No sé, no puc investigar qui deu haver estat, però és que explica doncs, que han aparegut nous gegants, que és una obra admirable que es deu a la curiositat d'un gran patrici, Querol. Exactament. Sempre el defineixen d'aquesta manera. I aleshores doncs, em va cridar molt l'atenció. Això
que és un article d'agost, de setembre...
És de l'1 de setembre.
De l'1 de setembre.
El llibre està tot ben referenciat, ho vaig citant tot d'on vaig tenir la informació. Inclús...
Però en qualsevol cas hauria passat la Festa Major de Sitges i per tant algú
en
feia la crònica
fent
referència als gegants d'en Querol.
Aleshores, han aparecido nuevos gigantes. Aquesta referència també pot ser una mica confusa perquè si diu això, pot ser que abans hi haguessin hagut.
Està clar. Quan un diu nuevos gigantes antes és que abans hi havia hagut algun altre. O vaja, ho pressuposem a partir d'una expressió tan
exacte.
Definida, no?
Lamentablement, des de 1814 fins a 1845
no hi ha
documentació que ens pugui ajudar a veure què va passar en aquelles dates.
D'acord. 1845, saltem
a 1897, quan arriben les vostres joies actuals,
entesos.
Els gegants vells.
Entesos. Entre el 1845 i el 1897, alguna imatge gràfica, algun dibuix, alguna cosa?
Moltíssimes coses.
Els
gegants moros d'en Querol, tenim la sort de tenir-los àmpliament fotografiats. Al llibre hi surten forces fotografies, algunes d'elles inèdites. I sí, podem veure fotos antigues. Tenim una de 1888, que és molt interessant, perquè és una fotografia on es veu la geganta mora pentinada per Ignasi Barrabets. Aquesta cosa és molt curiosa, que ja des d'una època tan reculada...
Es pentinés.
Aquí a Sitges ja la geganta ja marcava estil. Després els gegants moros d'en Querol, gràcies a les fotografies podem saber com eren i eren uns gegants preciosos, una joia també, i bueno també hi ha fotos curioses, la darrera la de 1912, aquesta la darrera foto coneguda dels gegants apareguts.
Què té a veure si aquella foto no apareix a l'entorn de l'hospital?
Exacte, d'acord. Sí. I després també tenim un gravat de 1913 al diari El Baluar, que és com satíric, que aquell any hi havia eleccions municipals i surten els gegants moros fent una vinyeta de crítica social al poble.
D'acord, fem un apunt aquí perquè després segurament hi tornaríem.
I ja en sorgim.
El material gràfic, com, de quina manera has aconseguit, i vostès ho podran comprovar fullejant el llibre, perquè no hi ha pàgina sense imatge i la majoria de pàgines en tenen més d'una. I moltes d'elles estableixen una comparativa molt interessant també, que d'una forma molt, molt visual, molt fàcil, podem doncs, en fi, comparar, podem resseguir cronològicament, fins i tot en els gegants de la vila hi ha una comparativa dels diferents vestits i dels diferents pentinats.
Exacte.
Molt, molt interessant de veure. El fons gràfic d'aquest llibre, suposo que de molts orígens diferents, no?
El fons gràfic ha estat important. Jo volia fer un llibre que fos molt visual, perquè trobo que la imatge és molt important, perquè els setgetans i les setgetanes es facin una idea de l'evolució dels seus gegants. He volgut casar molt el que és el text amb la foto, perquè és un llibre molt descriptiu, i òbviament doncs, la descripció necessita la seva imatge gràfica, no? Per això he volgut fer un llibre tan visual i tan gràfic que anés casant amb el text. La feina de les fotografies ha estat ingent, ha estat molta feina, o sigui,
perquè
hores d'escaneig.
De bon principi ho pensaves així, Pere?
Sí, sí,
que la fotografia prendria més protagonisme que el text?
Sí, sí, exacte, sí. La fotografia és molt important.
D'acord.
A més, a Sitges teniu una diversitat fotogràfica dels gegants impressionant. Estan retratats gairebé cada any, estan retratats per milers de sitgetans, inclús per fotògrafs forans, o sigui, teniu una joia, que és aquest material gràfic que teniu.
Per tant, escanejat...
Escanejat, diguéssim, doncs, ben documentat, que això també ha costat perquè hi havia gent que em passava fotografies però no recordava els anys, no recordava d'on l'havia tret, qui l'havia fet... Aleshores, la feinada també de... investigar d'on han sortit aquestes fotos, qui les ha cedit, per posar-ho bé també. Aha. I citar-ho bé.
Les has pogut datar totes?
Gairebé totes.
Gairebé totes.
Quan no estic segur de quina època és, o sigui, exactament l'any, dic aproximadament, perquè sí que hi ha detalls que ens poden ajudar a dir, doncs, aquí el gegant té aquest vestit i té aquest pentinat i té aquesta estètica, doncs pot ser d'aquest any, saps? Però no sabem a vegades l'any exacte.
Perquè de la mateixa manera que ens parlaves de l'article que referenciava la presència dels gegants d'en Querol, alguna fotografia d'aquelles que diguis, home, aquestes alçades i amb tot el que tenia a casa i amb tot el que he cercat, encara no havia vist aquesta
doncs,
foto?
Doncs sí, dels moros d'en Querol hi ha una fotografia inèdita que mai havia vist, que vaig localitzar a Sant Cugat del Vallès, a l'Arxiu Nacional, que és una foto que l'hem posat bastant gran al llibre, inclús a la contraportada surt, diguéssim, ben posada, perquè és una foto que es veuen molt macos, es veuen a la sortida d'ofici, es veu la gent amb els paraigües, tota l'època...
Trobada a l'Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallès.
Exacte.
Hi ha molta cosa allà?
Doncs de Sitges hi ha algunes fotografies curioses, sí, perquè tenen fons fotogràfics importants de fotògrafs d'aquí del Garraf i tot, però sí, hi ha força cosa, eh? Tampoc molta cosa, però el que he fet també és una mica obrir finestres, no? No quedar-me només amb Sitges, he volgut...
Per això pregunto, si a l'hora d'escollir arxius dius, mira, vaig aquí, vaig allà, o si intentaves d'alguna manera ser molt exhaustiu també en la recerca a través d'arxius.
Sí, he volgut ser molt exhaustiu i anar a tot arreu, o sigui, fer una recerca que no ens deixéssim re important. I també mostrar coses noves, perquè aquí a Sitges els gegants, doncs, diguéssim, són molt estimats i aleshores la gent, hi ha fotografies que ja les té molt vistes,
exacte.
S'han fet molta pedagogia i molta difusió, aleshores volia un afegit.
En algun moment hi vas pensar allò de dir, no vull que que apareguin coses molt vistes o que el llibre pugui resultar molt familiar a molts lectors, de dir, home, és que això ja ho he... Intentaves d'alguna manera que el llibre es diferenciés en aquest aspecte.
He intentat innovar i doncs mostrar coses que fins ara no estaven ben vistes, o sigui, que estaven vistes però potser no ben recollides potser o no publicades
d'aquesta manera, no? 1897, ens havíem quedat en aquest punt, el punt, diguem-ne, històric culminant de la presència dels gegants de la vila.
Aquí apareixen uns gegants que teniu fins a dia d'avui i són, bèsties centenàries.
Uns gegants de l'Ingenio, que fins i tot ens has deixat aquí un petit fulletó de l'Ingenio.
Exacte, sí, és un catàleg antic.
Un catàleg molt antic. Sí. De quan és?
Doncs ara exactament no sabria dir exactament de quina època és, però estaríem parlant potser de principis del segle XX. És antic. És un catàleg de productes de festes, perquè l'Ingenio, a més de fer gegants
de tot,
i capgrossos,
hi ha de tot. Qui volgués un globus de 3 metres d'alt, també el podria anar a comprar a l'Ingenio.
Exacte. Aquí sí que hi ha hagut una matisació que he fet jo al llibre.
Vinga.
Que és que els gegants vells sempre diuen a Sitges, s'han fet a l'Ingenio. Això és una cosa que el llibre ho desmenteix. Els gegants vells no tenim exactament la informació que contrasti que els gegants vells es van fer a l'Ingenio. Jo el que he volgut fer amb el llibre és tota l'estona basar-me en la documentació original de l'època, les actes municipals i les cròniques de l'Eco i dels diaris de l'època. En cap moment, el 1897, diu que els gegants es fessin a l'Ingenio. Els gegants vells es van encarregar a un atrasista que es deia Eusebi Vidal. Jo he estat investigant força perquè aquesta figura no ha estat fins ara prou estudiada, i aquest home tenia el seu propi estudi, el seu propi taller a Barcelona, a la Ronda Sant Pau.
Aleshores, o sigui, un atrasista, un decorador d'escenaris.
Un atrasista, exacte, que tenia molta relació amb el món teatral, havia treballat amb la Bar, Marta, havia treballat doncs, amb famosos escenògrafs com Joan Francesc de Xia. És una persona força rellevant, crec, en l'escena teatral, però com que es decorava a fer, com que es dedicava a fer els decorats, doncs potser no n'ha quedat tanta constància. D'acord. Però aquí a Sitges el teniu perfectament documentat, aquest home.
Plantegem una hipòtesi, perquè ens has presentat també les fotografies de les parelles, diguem-ne, clòniques dels nostres gegants. Tindria sentit plantejar que aquests models haguessin sortit d'un taller i no d'un particular, d'una càrrec d'un particular? Si és que s'han repetit d'alguna manera en altres poblacions.
Exacte. Aquí sí que és un tema molt interessant d'investigar, un tema que no... És difícil acabar determinant què va passar amb aquests gegants, perquè estem parlant d'una època molt reculada i no tenim la documentació necessària.
És a dir, no sabem ni tan sols, Pere, si va haver motlles o no, o varen ser una obra única en el seu moment?
Jo la hipòtesi que tinc és que sí que hi havia un motllo, que aquest Eusebi Vidal tenia el motllo d'aquests gegants i que Eusebi Vidal va una mica jugar amb vendre potser el mateix model de gegants a diferents poblacions, perquè en aquella època doncs, els mitjans de comunicació no estaven desenvolupats i potser ningú se n'anava
a donar. Però és a dir, gairebé asseguraries que no van venir d'un taller, sinó que va venir d'un professional.
Sí, no bueno, això bàsicament no ho asseguro. Això bàsicament, si llegiu el llibre i veieu, està totalment contrastat amb les cròniques de l'època. El curiós de la construcció dels gegants vells de Sitges va ser que es va fer en un període molt curt. Es va fer de juny a agost. Estaven una mica, com t'ho diria, dubtosos entre restaurar els gegants moros d'en Carol o fer una parella nova. I aleshores el curt temps en el que van fer els gegants ens informa doncs, que possiblement o els gegants estiguessin preparats o els motllos ja estiguessin fets.
D'acord.
I aquí jo crec que seria hipòtesi cap a on anem.
Perquè si no s'explicaria aquesta rapidesa.
Exacte, no s'explicaria aquesta rapidesa. Inclús hi ha alguns fets que ens poden determinar que va ser així. Per exemple, quan es van estrenar els gegants vells, la geganta sempre informen a l'eco i els diferents que tenia petites deformitats, que se'n queia cap endavant. Això podria ser perquè potser el cartró encara estava sec, mullat. Aleshores, doncs, va tenir
mals de joventut, per dir-ho d'alguna
forma. Exacte, van tenir certament un inici una mica doncs, accidentat.
Van ser ben rebuts?
Van ser molt ben rebuts. Aquí a Sitges guardeu a la Noctiatòria Sitgetà aquesta famosa història que el vostre pagès més forçut del poble, en Mestret, els va dur tot sol fins a la Terra Acabada, on tenien que participar a la inauguració de les casetes dels obrers. Aleshores, doncs, uns gegants molt robustos, uns gegants molt, molt diguéssim, grans i de grans dimensions. El disseny el va fer el famós Lluís Labarta. Per tant, uns gegants amb un valor afegit impressionant.
L'únic que sabem és que l'home que probablement va fer les cares o rostres dels gegants era col·lega professional de Lluís Labarta, que va ser qui es va dissenyar.
Exacte. Jo crec que aquí hi havia un cercle una mica relacionat també potser amb Santiago Rossinyol, amb tota aquesta gent del món teatral, del modernisme, que està tot una mica relacionat. Llavors, aquí a Sitges el que van fer és constituir una comissió de senyores per la reforma dels gegants, primerament. O sigui, se'ls va encarregar la reforma dels gegants, perquè feia molts anys que els gegants molos d'en Carol estaven sense restaurar i doncs no lluïen amb la seva gran esplendor. Aleshores, en aquest moment es va decidir restaurar els gegants, van cridar diferents persones perquè veiessin com estan aquests gegants, i aquí veus Eusebi Vidal, i determina, els gegants moros estan en mal estat, surt més a compte fer uns gegants nous. I aquí és on apareixen els nous gegants. Aleshores, en un curt temps, potser... També una de les hipòtesis que tenia és probablement potser la decisió estava presa molt abans i el que volien era crear expectació. Poden haver passat moltes coses. La documentació ens ha deixat això. I com que és una època tan reculada, no sabrem ben bé mai què va passar.
En algun moment algú parla del preu?
El preu, doncs sí, el podem arribar a saber perquè es va fer una subscripció popular, aleshores sí, una mica podem saber per on va anar. Aquest home, l'Eusebi Vidal, no cobrava excessivament molts diners per fer les seves obres. Aleshores, bueno, el preu suposo que devia estar també en fer tota aquesta vestimenta, tot això, després també portar-los des de Barcelona...
I hem apuntat fa uns moments, bé, les dues parelles, aquestes dues parelles, la més, diguem-ne, coneguda de les parelles coetànies dels gegants de Sitges és la de...
Vols dir els germans Bessons?
Els germans Bessons.
La més coneguda és la de Canet de Mar, perquè aquests sí que són una semblança extraordinària. A més, van coincidir el 1902 al concurs de gegants a Barcelona. La de Canet de Mar es va fer amb l'or. Vosaltres també veu guanyar un molt bon premi.
Algú li consta que algú se sorprengués l'any 1902
Això no ho sabem, no ho he trobat, però
suposo que... Pregunto per allò que en el concurs de Barcelona havien passat 5 anys dels gegants de Sitges, dels gegants de la vila, apareixien els gegants de Canet de Mar, i no sé si algú es va sorprendre, com es pot sorprendre en un casament, doncs veure que el vestit es repeteix, en aquest cas també. No hi ha cap crònica sobre això.
No hi ha cap crònica, simplement doncs sabem això, que van guanyar aquesta medalla, quan van venir a Sitges la van lluir... No hi ha cap referència que els... Suposo que probablement sí, però en aquella època estaven bastant diferents, perquè els de Canet tenien un abillament una mica més tipus romànic, molt recarregat, amb uns vestits impressionants.
És a dir, més de cavaller medieval?
Exacte, sí. Els gegants de Canet de Mar són propietat d'un castell que es diu el Castell de Santa Florentina, per tant eren privats, eren d'un muntaner, de tota aquesta família tan adinerada, i llavors era com una, diguéssim, comparsa on hi havia capgrossos, cavallers, aleshores els gegants de Sitges eren més discrets, eren molt macos, però no eren tan, diguéssim, recarregats i tan exuberants.
Se sap si els de Canet van sortir del mateix taller?
Això no ho sabem, perquè ara mateix els de Canet ho estan investigant. Els de Canet de Mar, fins ara, suposo que, per dir-te una dada, doncs els gegants de Canet, aquests vells, fins ara han estat, doncs, deixats una mica de la mare de Déu, o sigui, estan en un magatzem una mica doncs així fets pols.
És a dir, no han sortit habitualment aquests gegants.
No, aquests gegants fa moltíssims anys que no surten. Tenen una rèplica, que és la que es pot veure si aneu a la Casa Museu de Domènech i Montaner. Allà està exposada la rèplica d'aquests gegants, que si la veieu al llibre hi surten i són calcadets
sí.
Però ara ho estan començant a investigar. El que sí que se sap és que, diguéssim, se sap qui va fer els vestits, se sap qui va muntar aquells gegants, però no se sap qui els va fer materialment.
Entesos.
Aleshores era molt habitual. La tresista feia la figura i després els grans escenògrafs feien, diguéssim, tot el que era vestir la figura. Aleshores, tot apunta que podrien haver estat trets del mateix motlle. Aquest motlle no el trobem, no hi és. L'Ingenio no disposa de documentació, aleshores costa molt determinar. Però jo al llibre l'únic que he fet és referència a la documentació, el que està escrit, el que podem contrastar i tot el que més és hipòtesi.
D'acord, els de Sant Joan de les Abadeses.
Sant Joan de les Abadeses, aquesta és una descoberta fent el llibre, uns nous germans bessons.
Que els veuran també en el llibre.
Exacte.
I certament, sobretot ell...
Ell s'assembla moltíssim.
Té una fesomia, ens l'hem també d'imaginar, no com amb l'aspecte actual, però té una fesomia molt semblant.
Si el gegant de Sitges, si li en retires la barba,
exacte,
com l'any 39...
Exacte, la faita és ben afaitat i
té la mateixa fesomia. Si la geganta potser és una mica més
aquesta
diferent.
Fotografia la vas...
Aquesta fotografia me la va mostrar per primera vegada en Jordi Miralles, és farmacèutic, però bueno, és un gran entès en el tema folclòric dels gegants, i sí, vaig quedar al·lucinat.
Jordi Miralles de Vilafranca?
De Vilafranca, sí.
Un altre habitual també, de la Festa Major de Sitges.
El seu pare també, l'Eloi, m'ha cedit moltíssimes fotografies, m'han ajudat amb tot el que he necessitat, i veritablement, doncs sí, va ser quan em va mostrar, doncs mira, aquests gegants també són germans bessons dels de Sitges.
Per tant, ja tenim gegants d'en Querol, gegants de la vila, dues parelles de gegants, una que evidentment la d'en Querol va caure en l'oblit per aquest mal estat en què ja comentàvem.
Aquest és un dels temes més espinosos del llibre, perquè jo volia descobrir què se'n va fer d'aquests gegants.
Exacte.
Però ha estat una odissea, ha estat impossible determinar on van anar per aquells gegants. Vaig localitzar una dona que era familiar neta dels que havia en teoria adquirit els gegants moros, però aquesta dona doncs lamentablement ha mort principis d'any, ja tenia el meu telèfon, m'havia de telefonar, no vaig poder arribar a parlar amb ella, i després els altres familiars doncs no es posen en contacte i no volen.
O sigui que l'únic que ens costa seria aquest gravat del 1913, acompanyat de la fotografia del 1912, aquesta fotografia dels jardins de l'hospital.
Exacte, aquesta seria doncs,
la darrera vestigi existent,
la darrera referència
dels gegants d'en Querol. Dels gegants de la vila, poca cosa els passa, poca cosa. Fins als 55, bàsicament, perquè passen la guerra, passen la postguerra, amb corona, sense corona, villats de mil maneres diferents també. Un període, no sé si dir, convuls o no per la vida dels gegants.
Convuls perquè els gegants estan molt relacionats amb la vida social. Aleshores, si el context social i polític de Sitges estava convuls, els gegants també. Aleshores, doncs, com que els gegants participen a les festes, en aquelles èpoques doncs, va ser turbulenta la història, doncs els gegants van anar passant una mica doncs, com van poder, diguéssim. Aleshores, quan ja arriba l'any 55, és quan es fan els grans vestits d'Artur Carbonell, és quan es fa aquesta gran restauració i reformulació dels gegants, pensa que des dels anys 20 no s'havien fet uns nous vestits. Mm-hmm. Aleshores va ser una mica l'inici de l'era moderna dels gegants de la vila. A partir d'aquí, doncs, sí que ja l'auge ha estat espectacular fins a dia d'avui.
D'acord, o sigui que els darrers vestits abans dels d'Artur Carbonell eren de l'any 20, més o menys?
De l'any 20, sí. L'any 20. Els vestits de l'any 20 són curiosos perquè els fan als anys 20, però l'any 25 fan una reforma. Aleshores no sabem ben bé... Aquests gegants són d'entre, aquests vestits són d'entre 1920-1925.
D'acord, però en qualsevol cas són els vestits que van durar fins al...
Aquests sí, aquests pobres els van aprofitar fins que no van poder més.
I el que està clar és que els del 55 van crear... Vaja, aquest Artur Carbonell va fer de figurinista, literalment, i va... Això va ser un impacte...
Va excel·lir en la seva feina. Veritablement, els gegants vells amb aquestes robes d'Artur Carbonell, amb aquest disseny espectacular, van augmentar la presència, bueno, d'una manera impressionant. Aquests gegants, els vestits que porten d'Artur Carbonell, bueno, aquí Sitges li teniu molta estima, aquests vestits. Mm-hmm. Veritablement, l'any 81, quan es va intentar fer aquesta reformulació, no va anar del tot bé, aquí Sitges esteu acostumats a que les coses siguin d'una manera i són d'aquesta manera.
Sembla mentida, però, que fa un disseny de vestuari, eh?
Artur Carbonell.
Exacte. Sí, exacte. Fins a quin punt aquest disseny ha esdevingut tan icònic, exacte, com la figura dels propis gegants, no?
Exacte, sí, sí. Jo crec que aquests gegants ara mateix, sense el disseny d'Artur Carbonell, perden una mica
perden part de la seva essència. No?
Sí.
Bé, entre el 55 i el 75, en què apareixeran les còpies dels gegants de la vila, ens queda el 65.
El 65 és un any molt important.
Que és un any molt important.
Vinga. Doncs sí, el 65 arriben els gegants americanos. Teníeu en aquella època un president de la comissió de festes, en Samuel Barrachina, molt estimat i pel que he estudiat una figura molt important per la vila. Feia molts anys que en Barrachina projectava una segona parella de gegants, perquè ell deia que, això ho he llegit a l'Eco de Sitges, que Sitges, per la seva categoria com a població, mereixia tenir més d'una parella de gegants, perquè doncs, la població així ho demanava. L'any 57, un cop s'havien acabat de pagar els vestits d'Artur Carbonell, que va ser força complicat de pagar perquè van ser molt cars, ja
consta
ho
també el que van costar aquells vestits?
Sí, consta tota la subscripció, això no ho he pogut posar al llibre perquè era farragós, però sí, al llibre surt tot el que va costar, i veritablement va costar moltíssim arribar a recollir tota la despesa que va costar fer aquests magnífics vestits cosits per Maragda d'una manera impressionant, amb una destresa a l'hora de cosir, que això, lamentablement, en alguns casos s'està perdent, perquè aquest saber fer, aquest fer l'estola de la geganta amb aquestes boniques, amb aquests bonics pètals cosits amb aquesta estima, això es perd. Aleshores, ell ja el 57, quan acaben de pagar els vestits, ja diu que ara la seva idea és una nova parella de gegants, i això ho aconsegueix l'any 65, quan Pepsi Cola doncs recolza aquesta idea, perquè l'impediment d'aquest home era que no trobava els diners per fer possible aquests gegantets. Aleshores, doncs, amb la idea de la Pepsi Cola, dels americanos, de tota aquesta història d'Amèrica, de Cuba, de Sitges, tot aquest diàleg cultural que teniu, doncs van arribar aquests gegantets, uns gegantets molt peculiars, perquè ell és de mig cos. Això és un fet molt destacat, perquè a Catalunya tan sols n'hi han 3 en tot Catalunya, que és, bueno, que per l'aniversari d'ells els vam convidar, vaig ajudar les cubanites a organitzar, el gegant Negrito,
exacte,
i el gegant Lladra Faves de Baix.
D'acord.
Que els vam tenir aquí
l'agost. Aquests són les tres úniques parelles de gegants de mig cos que hi ha a Catalunya.
Exacte, i això és un fet destacat perquè és una manera com d'unir el geganter amb la figura. El geganter se li veuen les potes i per tant participa encara molt més donant-li vida, i doncs és aquesta típica imatge de veure com el lleven, com...
Els cubanitos, en aquest sentit, són els més recents de les tres parelles, no?
Sí. Aquí també tenim una punt històrica, que és 1963, van participar els gegants Negritos de Tarragona a la festa de Sitges, i aquí jo crec, i Miquel Marçal i tots aquests historiadors que han vingut abans de mi, ja ho vestim com una hipòtesi de font d'inspiració, no? Van venir aquests gegantets, van agradar moltíssim i van pensar...
I això va acabar de ser...
Exacte. Uns gegantets que fossin potser diferents als gegants vells, que no fossin uns gegants grans, que fossin una mica uns gegants com més entranyables, una mica més baixets... Mm-hmm.
Segurament perquè després dels
vells... Més dedicats a la població infantil... Sí.
Segurament perquè després dels vells ja era difícil pensar en uns gegants que superessin aquells, no?
Sí, veritablement.
Era més fàcil pensar en un altre registre de gegant que no pas en aquells.
En un altre, sí. Van òbviament, explorar una altra tipologia de gegants.
I ara arribem allò de la còpia,
exacte,
dels vells. I tots aquells, totes aquelles llargues converses a partir dels detalls que marquen la diferència,
exacte,
entre les dues parelles, que suposo que en Pere confirmarà el que tothom confirma. No són iguals.
No són iguals.
No són iguals.
No són iguals.
S'assemblen molt,
s'assemblen
però
molt.
No són iguals.
El procés que van seguir per dur a terme els gegants nous, el 75, va ser agafar els bustos dels vells, fer un motlle a partir dels bustos dels vells i a partir d'aquest motllo extreure la còpia. Aleshores, clar, aquest procés ja se sap que si omples de guix una figura original, perds molts detalls i moltes definicions. Aleshores, van fer aquesta rèplica, al principi doncs va xocar moltíssim a la població de Sitges, hi ha fotos curioses que està la gent davant de l'Ajuntament dient com pot ser que hi hagin dues parelles similars, idèntiques.
Aquesta rèplica que va aparèixer per primer cop, les dues parelles al Corpus del 75, era, no?
Exacte, una miqueta abans de Corpus, el 25 de maig, ja estaven les dues parelles.
D'acord.
Van venir Josep Cardona, qui va fer aquesta bueno, qui va
aquesta
fer els gegants, exacte.
Mm-hmm. Aquí sí que hi ha nom i cognom, eh?
Aquí sí, i sabem que va ser ell perquè, bueno, era qui portava en aquella època l'Ingenio, ara està la seva filla, Rosa Cardona, i ell va fer...
És a dir, la senyora Cardona és la que ha aparegut en els mitjans ara,
exacte,
quan s'ha tancat la botiga?
Sí, perquè estaven a punt de,
d'acord,
malauradament, tancar aquesta botiga. Aha. Doncs ella és filla... El seu pare va fer tant la rèplica dels gegants vells,
sí,
com els gegants americanos, el 65.
Entesos.
Aleshores, ell és important també per
home,
la història dels gegants.
Que sí.
De fet, al llibre hi ha una fotografia de la geganta nova on hi apareix en Josep Cardona al vestíbul de l'Ajuntament muntant els gegants. Després també hi ha algunes fotos que tenen mala resolució que es veuen ja com van apartar els gegants vells i van deixar tan sols els nous, que això suposo que pels geganters també va ser
bastant
colpidor.
Sí, colpidor, eh?
Colpidor.
En el llibre, com els comentàvem, trobaran una evolució,
exacte,
de les figures dels gegants de la vila d'una manera molt a part, és aquella amb foto petita, però crida tant l'atenció veure com han anat canviant.
És impressionant.
Els pentinats, els rostres, tot, els vestits, tot plegat, eh?
El canvi del temps és latent, ens demostra la nostra existència efímera perquè tot canvia, tot evoluciona, però els gegants de Sitges canvien moltíssim perquè els estimeu, perquè els valoreu, perquè els geganters els tenen molt ben cuidats. Cada any la geganta ens sorprèn amb un nou pentinat.
A tot arreu els pentinen?
A tot arreu
pentinat,
els gegants.
Vull dir pentinar en aquest sentit, diguem-ne, de pentinat de perruqueria, eh? No, ja parlo ja de pentinar, que suposo que tot arreu els gegants es pentinen, però en aquest sentit tan, tan estètic, tan a la moda, com m'ha definit els gegants de Sitges?
Hi ha dos tipologies de gegants, uns que tenen cabell natural i els altres que tenen cabell artificial, de cartró-pedra. Aquests gegants de cartró-pedra mai canvien, sempre es mantenen així, però els gegants de cabell natural els pentinen a les altres poblacions, però normalment segueixen sempre una línia. Aquí a Sitges, cada any, canvieu el pentinat d'una manera radical. Carmen Merlos, la Son Montaner, altres perruqueres de Sitges que també pentinen els gegants cubanitos i els moros. Aquí a Sitges els pentinats de les gegantes són exuberants, són espectaculars. És un fet diferencial molt important.
Per això t'ho preguntava,
gegantes.
Eh? Veritablement
sí,
és un fet diferencial el que passa aquí a Sitges.
Exacte,
eh?
Tu afirmes.
I les fotografies ho demostren perquè,
sí,
perquè vaja, es veu ben clarament amb aquesta evolució fotogràfica.
Canvia molt la carona de la geganta. Canvia molt, amb un pentinat, amb l'altre, amb serrell, sense... Amb un...
11:52 minuts. Estem al 75 i al 79 encara ha de venir un altre impacte.
Exacte.
Diguem-ne
sí,
més
sí.
Impacte que el del 75 va ser aquest, eh?
Exacte, sí, suposo que l'època va sorprendre molt, no? I veritablement, doncs, perquè llegeixo l'eco d'aquella època, doncs va sorprendre molt, sí, l'arribada dels actuals gegants moros de l'agrupació. El que va voler una mica l'agrupació va ser recuperar aquests gegants moros d'en Querol perduts en la memòria i en el temps, que no se sabia ben bé on estava, i com l'agrupació havia nascut justament un any abans, el que m'han explicat els socis fundadors és que volien una mica doncs, recuperar aquesta imatge dels gegants moros d'en Querol. Era la primera vegada que feien uns gegants, aleshores Agustí Albors, el Blai Fontanals... Tot aquesta...
Hi ha un record agradols, no, Pere? D'aquesta,
sí.
Diguem-ne d'aquesta... De l'inici de la vida dels gegants moros.
Sí, certament va ser difícil, suposo complicat, perquè doncs, incorporar una nova parella dins d'un folclore que està doncs, molt establert, suposo que va xocar força, però bueno, s'han anat fent el seu camí i al final doncs, també s'han fet molt estimats.
És a dir, hi ha una certa consciència que els moros han millorat molt en la mesura que han passat els anys, no?
Exacte, sí, s'han anat com sofisticant, però el llibre també ho explico que amb la meva modesta opinió i sense desmereixer la feinada que fan a l'agrupació, la Carme Comas i tota aquesta gent que es dedica a tenir-los impoluts. Però trobo que s'han deslligat molt de la idea dels moros d'en Querol, de la imatge original, de l'essència dels gegants moros d'en
Querol. Més, què? Més
era
una imatge més camperola, més bàsica,
més senzilla, més com t'ho diria,
més simple, no tan
exacte,
no tan carregada,
exuberant,
no tan exuberant.
Sí, I jo trobo que això ho han perdut una mica i és una cosa que amb els anys crec que seria bo que recuperés una mica l'essència dels gegants Moros d'en Querol, que en última instància és el que aquests gegants volien, o sigui, és el que l'agrupació al 79 volia.
Hauria de ser un gegant que més, perdó per l'expressió, però perquè tothom ens entengui,
mira,
més de pagès, més.
Exacte,
de...
sí? el rei Moro que va venir a Sitges, era un rei molt més modest, no tenia aquest turbant tan exuberant.
D'acord.
Després també doncs, el vestit verd que portava abans era molt més adient a la figura.
D'acord.
El disseny que va fer Agustí Albors, que també he pogut publicar els figurins originals, s'ha deslligat moltíssim. La geganta estava feta a imatge i semblança d'una masovera. Aleshores, ara si us la Laia, doncs la Laia... Certa manera, els gegants moros també han fet una evolució que s'han deslligat una mica de tota aquesta història, no? Perquè ara es diuen Faluc, Laia, tenen una història molt més...
Sí, però vols dir
que
són més uns moros de palau.
Exacte,
que no, ara, de casa de pagès.
I ho entenc, perquè això vol dir que s'estimen els gegants i veritablement han volgut que aquests gegants llueixin amb un esplendor impressionant. Però es pot trobar un disseny que sigui més senzill i que remunti més al que representen sense deixar de ser sofisticat i ben fet. Aleshores...
En el llibre també hi apareixen
cosetes que teniu que fer.
En el llibre també hi apareixen altres gegants.
Altres gegants, sí. Quan l'agrupació em va plantejar el llibre, vaig pensar que aquí teniu moltíssimes parelles de gegants històriques que són les que surten a la festa major, però també teniu una diversitat i riquesa de gegants per tot arreu, pel que fa als gegantets de Santa Tecla, que són impressionants, un fet també genuí d'aquí de Sitges.
En el llibre també apareixen els gegants de Montornès.
Exacte, aquests també són força antics, són de l'any 74.
Sí.
Aleshores també he volgut fer que hi surtin, que hi apareixin. També són gegants de Sitges, també són molt importants i volia doncs una mica també investigar la seva història perquè normalment no se'ls ha donat tampoc molt la rellevància que tenen. I
en el seu moment la van tenir, i forta.
I forta, sí, perquè els gegants de Montornès van arribar a participar a la festa major.
Exacte.
Aleshores, doncs, déu-n'hi-do, i són gegants molt antics.
La geganta Maria Dolors.
La geganta Maria Dolors, tota aquesta fornada de gegants una mica més actuals. La geganta Maria Dolors també és molt important pel que representa, no? La primera pubilla de Sitges, també va ser pubilla de Catalunya, aleshores doncs, també és una figura emblemàtica de Sitges. És una figura doncs, que dins del costumari sitgetà està doncs, començant a tenir els seus actes, no? La barema, la nit de les pubilles, va una mica a cavall amb el que fan les seves pubilles de carniós, i també volia que sortís. També.
I ens queda el gegant de l'Institut,
aquest també,
que ha estat el més difícil d'encaixar en el seguici tradicional.
Exacte, sí, aquest gegant de l'Institut a mi em sorprèn molt perquè és un gegant que és Sant Cristòfol, casualment no, l'Institut ja ho va voler així. Una de les primeres referències documentades de gegants de Catalunya és una referència d'una representació de Sant Cristòfol. Aleshores jo crec que el que van voler és una mica mostrar doncs, aquest estudi que havien fet amb una signatura d'art cristià, amb en Javier Clemente. Aleshores doncs, van voler fer el seu propi gegant. També és un gegant que en trobo molt interessant i que bueno, té una dimensió molt, molt bonica i bueno, la figura és espectacular.
Pere, tenim de tot.
Tenim de tot. Aquí a Sitges jo crec que el món geganter és ric, és molt divers, és impressionant. A mi se'm posa la pell de gallina quan veig els vostres gegants al carrer, quan veig la presència que tenen, quan, per exemple, els he acompanyat aquests últims anys, els he acompanyat moltíssim a totes les poblacions on han visitat i certament es fan mirar. Tu veus una plaça plena de gegants, se'm posa pell de gallina, no puc evitar, però veus una plaça plena de gegants i veus els gegants de Sitges, no sé, quan van anar capellades, el centenari, els gegants nous,
sí.
Certament van inclús encetar la cercavila, perquè capellades va veure que era una parella important i van obrir el cercavila, els van donar una importància molt important. També quan veus els moros amb aquesta gran alçada que tenen, quan ballen, les gralles, la música que teniu, tot és el conjunt, que jo defineixo al llibre, el conjunt d'imatgeria perfecte. Teniu els gegants reis, teniu els gegants moros, teniu els gegants americanos, que aquests són els que us lliguen amb la tradició local, amb aquest apunt que també és molt important, que els gegants també representin la història local, i per tant jo crec que de 10, tenir uns gegants de 10.
Com que estem en el minut final, un geganter.
Un geganter en Parra, sens dubte.
Inevitable, no?
Jo no vaig tenir la sort de conèixer-lo perquè ell va morir justament l'any que jo vaig néixer. Aleshores no el vaig tenir la sort de conèixer, però tot el que m'explica la gent, també el seu fill, que m'ha ajudat moltíssim a l'hora de fer el llibre, en Francesc m'ha ajudat moltíssim, des d'aquí també li vull agrair. Tot el que m'expliquen d'aquest home el catapulten a ser doncs, una persona de Sitges molt estimada i molt rellevant en el món de la història. S'estimava molt els gegants perquè m'ha arribat de tota aquesta gent i trobo que és una figura que hem de tenir ben viva en la nostra
memòria. El llibre es presenta dissabte, amb agraïment suposo que amb totes aquelles persones que han pogut col·laborar amb en Pere per elaborar moltíssimes. Aquesta obra, no? Moltes han estat.
He intentat parlar amb tothom, he fet moltíssimes entrevistes, he anat a un munt de cases sitgetanes, m'he mogut força i agrair a tothom, perquè veritablement agrair un per un em deixo sempre
està clar.
Un munt, perquè
satisfet, però, satisfet del resultat, Pere?
Estic molt satisfet, la veritat. Ha estat un gran repte professional i personal, perquè els gegants de Sitges per mi representen moltíssim i molt satisfet, perquè trobo que bueno, ho he fet bé, o sigui, trobo que el llibre jo ara el veig i m'emociono.
Ha respost a les expectatives.
Exacte,
eh?
Estic molt content.
Dissabte al vespre, a la seu de l'Agrupació de Balls Populars, el llibre sobre gegants sitgetans, que no gegants de Sitges, que també, però gegants sitgetans. Totes les parelles de gegants de Sitges amb en Pere Juventí al darrere d'aquest treball d'investigació. Pere, gràcies, felicitats.
Moltíssimes gràcies i us espero a tots dissabte. També doncs, des d'aquí, doncs, dir als sitgetans i sitgetanes que es facin seu el llibre, que l'estimin i que el gaudeixin.
Demà hi tornem. Adéu-siau.
Al matí amb nosaltres. We'll be right back.